Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona vesprada a totes i a tots, ja som ací, és La Mosca, amb tots vosaltres. El Vicent ací portant la nau i el que us parla el Jordi Mata. Avui el programa, doncs, la primera part, com sempre, va dedicada a Amèrica Llatina, amb la crònica des de Cuba de Joania. Dani ens parlarà amb la seva crònica des d'Amèrica Llatina, sobretot d'Argentina, el seu país. I després, a la segona part, tenim el nostre incontinent Josep amb el Hauria de ser veritat, que també ens dirà algunes cosetes. I el reste del programa ho dedicarem a dos temes, bàsicament. Un, a l'any Estellers, on comentarem un acte que es va fer a València la setmana passada, i acompanyat d'una cançó d'homenatge a Estellers. I després l'altre és dedicat a Ucraïna, parlant del conflicte, que crec que hem de tornar a retomar perquè els aconteixements avancen. La música, dediquem una cançó palestina, és una cançó del grup espanyol Escape, dedicat al poble palestí. Ells sempre estan molt compromesos amb això. De fet, els han cancel·lat concerts per defensar la causa palestina. El tema és de fa 5 anys, es diu Intifades en directe, aquesta força que té Escape. I després dos temes, un, com vam dir, d'Artur Álvarez, musicant poemes d'Estellers, aquesta vegada ritme de blues, Amor i Amor, i la que us he comentat a l'acabar el programa, després de la crònica sobre l'acte que es va fer a València, homenatge a Estellers, aquesta cançó dedicada amb ell en homenatge, que la canten, com us he comentat, Dani Miquel, Josep Alcover i Anna Franco i altra gent. Molt, 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 molt marxosa i molt, molt clara i molt didàctica. Val la pena escoltar. I res, i amb això acabarem el programa. Així que no hi haurà temps per a més. Arrenca La Mosca.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicent, que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. Me complace mucho darle la noticia de que absuelven totalmente al coordinador de Cuba Información y Euskadi Cuba y condenan al pago parcial de costas al presidente de Visiones Defenders. El juzgado número 31 de Madrid absuelve tanto al periodista José Manuel Manzaneda como a la Asociación Euskadi Cuba de los tres delitos de los que venían siendo acusados por el presidente de la Asociación Anticastrista Visiones Defenders, Javier Larrondo, y por los que pedía 6 años de prisión para cada uno de los acusados, condenándola, además, al pago de una parte de las costas por su temeridad y mala fe al mantener la acusación contra la asociación. El 5 de octubre de 2020, el periodista José Manuel Manzaneda publicó un artículo titulado Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra su cooperación médica, en la web Cuba Información, en la que criticaba la posición del presidente de la asociación anticastrista en relación a la cooperación médica que el gobierno cubano lleva a cabo en varios países del mundo, considerando que el mismo, al igual que Donald Trump, debía ser tratado como un criminal de guerra. La sentencia, además de señalar que el artículo no se dan los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para considerarlo calumnioso o que incitase al odio, concluye que la calificación de criminal de guerra no es injuriosa, pudiendo ser considerada una hipérbole periodística si se analiza con el resto del contenido del artículo. La sentencia considera que el periodista pudo actuar más que con una motivación ofensiva, con una intención crítica, recriminación o censura política que encuentra acomodo dentro de los límites de libertad de expresión. La sentencia condena el pago de parte de las costas al señor Javier Larrondo al considerar que es apreciable temeridad en la parte acusadora cuando dirigió su acusación contra la asociación Euskadi-Cuba por los delitos de injurias y calumnias, pues una persona jurídica no puede legalmente cometer tales delitos. Debo mostrar mi satisfacción por el fallo de la sentencia, no solo por haberse destapado las torcieras intenciones del señor Larrondo al utilizar la acción penal como medio de ataque a un rival ideológico, en relación en la cooperación médica cubana, solicitando para ello altas penas de prisión por un simple artículo periodístico, sino especialmente por la consideración realizada por la sentencia de dicho artículo, queda amparado por el derecho fundamental de la libertad de expresión. La fiscalía no acusaba, pero la acusación particular pedía para el periodista 6 años de cárcel y 8.400 euros de multa, además de una responsabilidad civil solidaria con el medio de 50.000 euros. Para la asociación pedí una multa de 100.000 euros. Ahora el magistrado absuelve al periodista de los delitos de injuria, calumnias e incitación al odio porque considera palmario que no se usa la palabra guerra en su acepción literal. Y así, es incluso perfectamente coherente con las previas opiniones vertidas y datos aportados en el artículo, que criminal de guerra también hubiera sido empleado en sentido metafórico. Esta eventualidad impide descartar un predominio de la intención crítica, recriminación o censura política, el cual encuentra acomodo dentro de los límites del ejercicio de libertad de expresión. Tras descartar que pueda imputarse al periodista un delito de injurias y calumnias, la sentencia rechazada, el delito de odio argumentado, que ni en la más forzada de las interpretaciones puede aceptarse racionalmente que el acusado le dirigiera esas palabras por razón de su pertenencia a un determinado grupo minoritario, vulnerable o desfavorecido. El señor Arrondo, desde su asociación, denuncia constantemente que el gobierno cubano tiene presos en sus cárceles por simples opiniones políticas, mientras él ha pretendido que España actúe cual dictadura y condene a 2 personas a prisión por el mero hecho de escribir un artículo de opinión. En otro ámbito de información tenemos que la BBC blanquea un robo y un secuestro aéreo en Cuba. ¿Se imaginan que 2 inmigrantes sirios o marroquíes roban una aeronave y aterrizan en territorio británico o español? Que no les quepa duda, la gran prensa nos hablaría de ladrones y piratas y la orden de expulsión sería automática. Pero si los inmigrantes económicos son 2 pilotos cubanos que llegan a Miami en un ala delta robada, ¿cómo cambia el cuento, Estados Unidos les otorga el asilo político y la prensa internacional justifica el robo y el acto de piratería. También, la que se presenta como prensa seria es el caso del BBC, que por supuesto debe cuidar las formas, no puede caer en la propaganda bruta de los medios de Miami, que recordemos, aseguran que los pilotos escaparon de Cuba porque en el sistema comunista no hay libertad y que de regresar serían torturados o fusilados. La BBC prefiere centrarse en el lado humano, el piloto. Llevaba un rato rogándole al cielo que el ala del planeador no se fuera a desgarrar. Se extendía a Estados Unidos y el sueño de un futuro en el que la escasez sería apenas un recuerdo. Un relato sensibilero para tapar los detalles de una enorme farsa política. Comencemos por los elementos delincuenciales que BBC oculta deliberadamente. Uno o aquellas 2 personas, para llevar adelante su proyecto migratorio individual, no dudaron en robar un ala delta, una propiedad pública destinada a obtener divisas de turismo. No dudaron en causar un daño económico al país que dejaron atrás, mientras este sufre una guerra económica despiadada. Uno de ellos ha sido un chiste de su acción delictiva. Estábamos solamente mi amigo y yo. Era como si el conejo estuviera cuidando la zanahoria. 2. BBC minimiza el claro peligro para el tráfico aéreo de aquella acción. La parte más peligrosa del viaje fue aterrizar el planeador en el aeropuerto internacional Cayo Hueso, sin tener comunicación con las autoridades aéreas. Me colé entre 2 aviones. Uno que entraba y otro que estaba a punto de coger la pista. Menos mal que me vieron, confiesa uno de los pilotos. Es decir, un pirata aéreo que está a punto de provocar un accidente no solo obtiene asilo político en Cuba, sino una palmadita complaciente en la prensa europea. El reportaje de la BBC es de tono humano. Descarta los elementos políticos, pero al ocultarlos, escamotea la realidad al lector o lectora. Recordemos que ambas personas obtuvieron el asilo en Estados Unidos con la justificación de que, ser deportados, su futuro en Cuba estaría abocado a la cárcel, porque Cuba es el único país del mundo donde te encarcelan por robo y piratería. ¡Qué cruel dictadura!, ¿verdad? Aunque no lo diga con claridad, BBC no puede ocultar el origen económico del secuestro aéreo que reconoce a uno de los involucrados. Nos íbamos a quedar sin trabajo. La idea de salir de Cuba, según relatan, surgió cuando la crisis económica de la isla empezó a amenazar también el programa del Club de Aviación. Claro, las crisis económicas. ¿Y por qué no habla la BBC de las 200 sanciones impuestas a la economía cubana por parte del mismo gobierno que, después de hundir los ingresos de esas personas, les otorga el asilo político? Ni una sola palabra, ni una sola mención en el reportaje al bloqueo económico de Estados Unidos. Así actúa uno de los medios de comunicación más serios del mundo. Así trabajan los colaboradores necesarios de la geopolítica criminal del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Como siempre les digo, amigos, a partir de toda esta información, saque usted sus propias conclusiones. Desde Cuba les saluda Yoya Guzmán. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos muy buenas tardes.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá.
Amigos, amigas de La Mosca. Esta es la columna sobre Latinoamérica que Dibu Altábano hizo que Aldani carecía. Una semana mes, casi que estem obligats a parlar d'aquest personatge que no sabem ben bé quin lloc ocupa la història argentina, que és el Javier Milei. Y lo decimos porque nunca van a oír en nuestras columnas semanales que hagamos futurología. Tampoco a nivel personal, cuando hablamos con el director de este programa, con el amigo y compañero, camarada Jordi, nunca nos atrevemos a decir este va a durar en el caso de Milei. Un personaje como mínimo estrafalario en la historia contemporánea. No queremos abundar en las caricaturas que se hacen de él a lo largo de y a lo ancho de todo el mundo, o por lo menos del mundo occidental, que es lo que conocemos y demás, porque es como hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Estamos tan sumergidos en el periodo de extrañeza, de despiste en que nos ha colocado, porque es muy difícil disociarlo de la sociedad, la parte de la sociedad, un 56% de la sociedad argentina que lo ha votado. Como tenemos esta losa, este techo encima nuestro que no nos permiten analizarlo desde un punto de vista objetivo, sino que todo lo que hace y lo que ha pasado en estos 60 días de gobierno nos quita herramientas de análisis lógico, de análisis con un criterio histórico. No entra en ninguna de las de los moldes, de las fórmulas que habíamos conocido hasta el día de hoy. Y es que lo primero que decimos siempre es que esto de las sociedades contemporáneas, que son absolutamente manejadas por los medios de comunicación, hace que cometan verdaderas barbaridades con el idioma, ¿verdad? Han usurpado el nombre de libertarios, en el caso de Milei y su partido, cuando los libertarios históricamente ha sido un término de quienes defendían realmente la libertad del pueblo, la libertad de las masas, que eran los anarquistas. Luego, hasta la misma palabra anarquista, este personaje, por llamarlo de una manera leve, la usurpa y la utiliza para decir que lo que él hace es un anarquismo capitalista. Contradicciones donde las pueda haber, ¿no? Si había algo opuesto al capitalismo, era el anarquismo. Pues bueno, hecha esta breve introducción, vamos a decir que siempre decimos la gota que colma el vaso, pero es que nos sorprende porque cada vez va haciendo cosas más brutalidades, ¿no? Lo último del día de hoy, y ahora recopilo, es que se ha echado a el 90% de los gobernadores de las provincias. Argentina es un sistema federal republicano, se ha echado en contra al 90% de los gobernadores porque les hace quitas que el gobierno estatal debe proporcionar a las provincias. O sea, los necesitan el parlamento para que le voten las leyes que está promoviendo, que son leyes para vaciar el Estado, y para, pero les vacía las arcas a las provincias, con lo cual ellos fueron votados para otras cosas, ¿no? Luego tenemos que hablar también de los insultos. O sea, acaba de insultar, pero de una manera grosera, una vez más, al presidente colombiano Gustavo Petro. Hay cosas que nos duelen profundamente porque hasta ahora habíamos visto personajes por fuera de lo que es lo que se llama la democracia, dar insultos de los de niveles muy grotescos, ¿no? Pero bueno, ahí está Donald Trump, ahí está Bolsonaro, que nos recuerda a este tipo de personajes, ¿no? Entonces, desencajado, este tipo, Milei, persiste en los ataques a propios, como decía, con los gobernadores, y ajenos. Recordemos que días atrás calificó a los miembros del Congreso de la Argentina como un nido de ratas, elegidas por la ciudadanía son esa gente, o a uno de los ex compinches suyos, que se llama Ricardo López Murphy, como un traidor de basura. Recuerdo también cuando la actual ministra de Seguridad, la Patricia Bullrich, la llamó en la campaña electoral como una montonera asesina, como que había sido una extremista en Argentina. Recordemos también los insultos que le hizo al Papa Francisco. Fueron de una bajeza, pero poquísimas veces vista en la historia. Y así podríamos seguir elaborando una interminable compilación de las excrescencias verbales de un personaje que parece que viviera alucinado, ¿no? Que habita una realidad paralela, que habla con su perro muerto, por ejemplo, y lo dice a los medios de comunicación. Dice que se inspira en los consejos de su perro muerto. No estamos en una audición de ciencia ficción. Les estoy contando un personaje que preside un país de casi 50 millones de personas, que es Argentina. Pero él no tiene la más pálida idea de lo que representa una responsabilidad institucional que le cabe como presidente de la Argentina. Y debería inhibirse de decir la primera barbaridad que se le pasa por la cabeza, por el rango que tiene y la autoridad, ¿no? Teniendo en cuenta que sus palabras y sus gestos, destemplados e irrespetuosos, comprometen las relaciones internacionales de nuestro país. Ya iremos viendo cómo se retira China de un crédito que nos había dado, él mismo hizo que nos retiráramos de los BRICS, en fin. Ahora, en el marco de una conferencia anteayer de la acción política conservadora, celebrada en Maryland, un show propio de La Vega, por eso montado para apuntalar las ambiciones electorales de Trump, que lamentablemente está ganando en algunos estados ya las primarias. Milei acaba de decir que el presidente Petro, decía antes, de Colombia, está hundiendo a los colombianos y que es una plaga letal para los habitantes de ese gran país, hermano. Antes había declarado que aquel era un asesino colombiano que está hundiendo Colombia. Petro, que nosotros pensamos que es un personaje íntegro y de una ejemplar coherencia, no tiene necesidad que nadie lo defienda de los vómitos verbales del impresentable presidente argentino. Nosotros no lo haremos. sobre todo cuando se tiene en cuenta que Milei sí que se está hundiendo y está hundiendo a nuestro atribulado país en una crisis integral, la cual día a día alimenta una tormenta perfecta que probablemente, insisto en las probabilidades del pronóstico, termine por arrojar al energúmeno de la Casa Rosada a los basurales de la historia. No está de más que si hubiera un debate entre ambos presidentes, me encantaría, sobre cuestiones económicas, sociales e internacionales, Milei no resistiría, en términos boxísticos, más allá del segundo round, si se me permite la metáfora. El ataque de Petro sería bestial, porque es un hombre que sabe de historia, es un hombre cabal, un hombre que ha llegado ahí realmente por ser votado por la parte más seria y más honesta del pueblo colombiano y que está tratando de conseguir un acuerdo de paz histórico. En cambio, la absoluta irresponsabilidad de Milei en los asuntos internacionales lo impulsa a proferir insultos a diestra y siniestra contra los presidentes de Colombia, de Brasil, de Cuba, de Venezuela, de México, para quedarnos solo en esa región, a la que también se manifiesta en un rechazo el ingreso de los BRICS, como dije antes, el grupo, en este momento, el grupo más dinámico y prometedor de la economía mundial, lo que revela la ignorancia tremenda de este personaje y de su canciller en estas materias. A estas barbaridades habría que añadir el veto a la construcción del Canal Magdalena, que pasa por delante de Argentina para poder esquivar el control aduanero de Uruguay, de pagar peaje como hacemos ahora, que otorgaría un acceso soberano de los ríos argentinos al Atlántico sin pasar por Montevideo, como decía. Hasta la política de indigna capitulación del tema Malvina, que tanta vida costó a la juventud argentina, y él está en este momento diciendo que no vamos a reclamar más las Malvinas a los hijos de la Gran Bretaña. Bueno, para acabar, exabruptos verbales que se traducen en gravísimos yerros políticos que este país deberá pagar por largos años, lamentablemente, producto de las sombrías fantasías de Milei en torno a ese inexistente capitalismo sin Estado, como decía antes, que proponen los burdos hechiceros de la escuela austríaca, y al hecho crucial desde mi modesto punto de vista, que para el presidente ni la soberanía ni la nación son cuestiones de importancia, sobre todo para quien, como él, cree que la nación no existe y que no pasa de ser una molesta entelequia urdida por los colectivistas con el objeto de dar basamento al Estado, el verdugo de los mercados. Fin la propera semana. Adeu.
I ara em volia fer ressò d'una notícia en relació a la guerra d'Ucraïna que va eixir a públic abans d'ahir i que ho heu vist en algunes notícies, a televisió, ràdio, etc. Aquí públic ho titula en plan por. Rússia declararà la guerra a l'OTAN si s'envien tropes europees a Ucraïna. El que ha dit el Kremlin és que l'enviament de tropes europees a Ucraïna, com ha suggerit a França, el Macron, seria inevitable una guerra entre Rússia i l'OTAN. Això és de sentit comú. Hem dit moltes vegades que els tenim en aquests moments, això ho han dit molts analistes, a Europa els pitjors dirigents des de, no de la primera, jo crec que de la primera o abans de la Primera Guerra Mundial, els pitjors dirigents europeus. Una pandilla de cerebrats que estan fora de la realitat. I ara en aquest moment estan en un altre món. Parlant de portar-se a la guerra, bueno, hi ha països que estan tornant a fer el servei militar obligatori com a Finlàndia, a Suècia, crec, etc. I per fer el seguidisme, perquè aquests ja ho he dit més d'una vegada, aquests dirigents no governen pels seus pobles, pels seves comunitats. Estan governant per unes èlits d'Estats Units i d'Europa, però estan governant en contra d'Europa, del que és la ciutadania. I això es veu cada dia. milers i milers, 224.000, no, 244.000 milions d'euros, 244.000 milions d'euros s'han calculat que s'han enviat a Ucraïna. La meitat posem per als Estats Units, o menys, no? I l'altra a Europa. I ara han aprovat 50.000 milions més. Fins i tot els yanquis han parat, bloquejat 60.000 al Congrés nord-americà. I ja veieu com està Europa, com està el camp, com estan els serveis socials, com està la inflació, com està la carestia de la vida. I 50.000 milions per portar una guerra que no portarà res, perquè aquesta guerra s'acabarà, evidentment totes les guerres s'acaben, però aquí només hi ha una solució, que és la victòria de Rússia. I quan més temps passi, menys acords de pau hi haurà, perquè si no, a veure, Rússia en aquest moment... fem la pau, ara diuen els europeus. Fins ara deien... Ara ja estan parlant d'alguns països de firmar la pau, que si no, que a vegades serà pitjor. Però Rússia diu, escolta, quina pau? Perquè vull recordar que als 2 mesos de començar el conflicte es van reunir els presidents dels països europeus com França, Alemanya, Itàlia, Rússia, Estats Units i un altre, i van acordar uns acords de pau per parar la guerra aquesta. Uns acords de pau que estaven signats ja, que fins i tot van treure cava per celebrar-ho. I va arribar un enviat de les èlits, com era Boris Johnson, un que hauria d'estar condemnat per cadena perpètua, per criminal, i va dir, no, Zelensky, a la guerra, aneu a la guerra, nosaltres us recolzarem en tot el que faci falta, i aneu a la guerra. Això ho han reconegut dirigents europeus. Aquesta és una. Però és que va haver-hi l'altra, el 2014, en què es van firmar els acords de Minsk, 2015, en què es reconeixia una autonomia pel Donbass, això que ara és territori rus, dins d'Ucraïna, una autonomia per respectar l'idioma rus allà, és a dir, la minoria russa que hi ha allà, bueno, la majoria parlen rus aquella zona de l'est, que estava reprimida i prohibida per part del govern nazi d'Ucraïna, abans el Poroshenko i ara Zelensky, i que declarar Ucraïna territori neutral, que és el que demanava Rússia, és a dir, perquè li estan entrant a la cuina. Rússia no ataca ningú. Estem allà, Europa està entrant a la cuina de Rússia. I, bueno, és com estàs a casa, tens el veí que cada vegada et ve a tallar la gespa i et talla a casa teva, et entra al jardí i dius, escolti, vostè per què? Dic, no, perquè això també, bueno, no passa res, home, jo també aquí netejo. I un dia que obres la porta, pam, se't cola a la cuina i dius, i què fa vostè aquí? Aquesta casa meva? No, casa teva no, jo estic netejant aquí i això també és espai... Entens? Així podíem fer aquest exemple tan simple. És de Xina. I resulta que presentem, les èlits aquests presenten a Rússia com l'agressor. Una guerra que va començar el 2014, ho hem repetit, el 2014 hi havia una guerra civil a Ucraïna, amb tot el Donbass massacrat pel govern i l'exèrcit nazi d'Ucraïna. 14.000 assassinats, amb violacions, morts massives, 300 criatures, bombardeig, hospitals, escoles, jardins d'infància, etc, etc. Estan allà els documents, estan els vídeos, està tot. Això no diu res, ni la televisió espanyola, ni TV3, ni Canal 9, ni Sumo un Corda, per favor. Això està allà, no m'estic inventant res. Oliver Stone, un director de cinema nord-americà, ha fet un documental que es diu Ucraïna en flames, abans del Donbass, parlant, entrevistant la gent d'allà, noms i cognoms, les tombes allà. Què estem parlant? I ara parlem de que, com la guerra no es guanya, Macron ha dit... no podem... Hem d'enviar tropes. Això se li va dir l'altre dia. I l'Europa, molts països, diu, hosti, cuidao. I clar, Rússia diu, bueno, si envieu tropes, és a dir, ens esteu declarant la guerra. Directament. Llavors, doncs, això ja és un casus belli. Normal. Enteneu? Llavors, doncs, una mica, això va ser durant la conferència de París, que va reunir la setmana passada a líders d'una vintena de països de la Unió Europea i de l'OTAN, en relació a Ucraïna. I que ha servit per avivar, per aquí diu, la por a Moscou. E inclús avaluar l'enviament de tropes europees a aquesta contesa. I Rússia respon, bueno, això ja suposaria una declaració de guerra formal. diu la notícia resumida. Segons ha advertit el portaveu de la presidència russa, Dmitri Peskov, si els països europeus envien tropes a lluitar contra Rússia, a Ucraïna, en aquest cas ja no parlaríem d'una possibilitat, sinó de que seria inevitable un conflicte amb l'OTAN. Normal? El vicepresident del Consell de la Federació, càmera alta del legislatiu rus, el senador Konstantin Koshachev, va dir que tal eventualitat seria una declaració de guerra a Rússia. L'OTAN ha respost que no té plans d'enviar tropes a Ucraïna, però no queda clar si alguns països podrien intentar fer-ho mobilitzant dins d'un context europeu i al marge de l'aliança. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, mare de quina gentussa, va dir amb una certa ambigüitat que els ucranians tenen el dret a l'autodefensa i els europeus poden recolzar-los perquè defensin aquest dret. Va ser l'anfitrió de la conferència a París, el president Emmanuel Macron, que no tingués problemes a casa. Vau veure com va tenir que fugir d'uns pagesos que el perseguien? Ah, pues, no, pues ocupa't de casa teva i deixa el món tranquil, home. Com deia el Simpson, multiplícate por cero, por favor. Bueno, Macron va dir que aquesta possibilitat d'enviar tropes europees a Ucraïna, que era una realitat, no podia ser. Macron, perquè és un dels líders europeus que més insisteix que hi ha una amenaça russa directa, ens invadiran, prendran Gibraltar, ens robaran les bicicletes elèctriques i les carcasses de la mascletà de València per Sant Josep, segur. L'anàlisi col·lectiu és que d'ací alguns anys ens hem de preparar perquè Rússia atacarà. I això no ho té. A més, fem una reflexió petita de sentit comú. Rússia és el país més gran del món. És un país molt poc poblat. Són 150 milions d'habitants. El país més gran del món, més que Xina. Té recursos naturals que no se'ls acaba. I ha d'anar a invadir Polònia. O Letònia. O França. Per aconseguir res. Si Europa no té res. Tot depèn de fora. Què té Europa? Té petroli, té diamants, té minerals. No té res. Doncs a què ha d'anar a fer? Home, per favor, és que ens prenen per imbècils terminals. Bueno, aquesta és la notícia, no la vull seguir allargant perquè diu, clar, perquè la derrota de Rússia és indispensable per la seguretat i la seguretat d'Europa. És a dir, viuen fora de la realitat. Rússia no pot perdre aquesta guerra. Es juga el seu, no sé. Ja ho hem dit moltes vegades. Rússia és la seva supervivència. No pot perdre perquè això es voldria dir acabar amb la Federació Russa, que és el que vol les grans corporacions i Estats Units. Acabar amb la Federació Russa i crear petits estats en què després els pots tenir controlats i espoliar-li els recursos naturals. Aquesta és la idea. I això ho saben els russos. I llavors doncs, se'ls recorda que ha tingut dues invasions i que les han perdut. Ha costat moltes vides i molts sacrificis als russos. Quan van a Napoleó i la Segona Guerra Mundial, que van morir 25 milions de russos i de soviètics. Però no van aconseguir. El cercle de Stalingrad, allò va ser una cosa terrible. Però van, és a dir, que de què estem parlant? Doncs aquesta és la notícia i per volia posar context d'aquestes... per què? Pues perquè Rússia està guanyant el camp de batalla. A les televisions d'aquí parlen de que la cosa està empantanada, que no avança un ni l'altre, i això saben que és mentida. Rússia està guanyant cada dia pobles i en una setmana ha guanyat 300 quilòmetres quadrats de territori, i arribarà a Odessa, perquè és evident que Rússia ha de quedar-se a Odessa perquè hi ha russa de més i perquè és un lloc estratègic per dominar el Mar Negre i no tenir davant a Odessa tenir un govern, una flota yanqui que amenaça directament a Crimea i a Rússia. Evidentment. No està fent aquest sacrifici Rússia per tornar a on estava, ni molt menys. És a dir, això no volen entendre-ho. Vull dir que jo l'únic que demano, espero que les eleccions europees de juny la gent voti en conseqüència. No pinta bé. No pinta bé perquè sembla que l'extrema dreta farà furor. Però bé, haig de dir que a vegades hi ha alguna extrema dreta que és més coherent que aquests. A Hongria hi ha una extrema dreta governant i és el país que s'oposa més a seguir mantenint aquesta guerra perquè veu que perjudica Europa i el seu país també. Bé, no vull allargar. Aquest és el tema, sobre el tema d'Ucraïna. Per ara.
La diferència entre una guerra de ocupació y una guerra de liberación, o por lo menos salir a la calle a defender lo que es tuyo, está en Palestina. ¡A la Intifada!
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però... comencem el programa. Molt bona nit. Això és, hauria de ser veritat. I avui farem dos apartats. Un dedicat a un aspecte graciós que em va passar l'altre dia, quan una coneguda deia que se li tocaren 70 milions en la loto o en la primitiva, diu que donaria diners per a ajudar el poble de Cuba. I jo simplement vaig fer un silenci per aprofitar este temps de ràdio i li diré per la ràdio perquè realment el poble de Cuba no necessita la llimosna d'una loto o una primitiva. Cuba el que necessita és que li eliminin el bloqueig. I tot això ja farà que el poble i el que és els governants i l'estructura funcioni com caldria. Bé, passarem ara a la segona part del Hauria de ser veritat i parlarem sobre el pai que està intentant se fer a llíber i que ja han començat a aplanar i fer camins. En aquest cas, a diferència del pai que volia fer-se en Parcent, en el qual també estava organitzada la comarca, esta vegada va més ràpid, veu que ja s'han enterat de com les gastem el poble i va molt, un poquet més ràpid. De totes formes, la gent, les plataformes que estan implicades ahir faran els recursos necessaris, faran tot el que podran, però esta vegada van molt més ràpid i al parecer ho tenen molt més clar. Realment el problema d'aquest pall és que no n'hi ha suficient aigua. Ja veieu que ara la Marina Alta està assenyalada com en un procés de sequera que no sabem el que pot durar. Aleshores, el fer urbanitzacions a aquests nivells d'altura sols el que pot fer és complicar més la situació que està passant el camp en la sequera. De totes maneres, sempre diem, i ho dic avui també, que hauria de ser veritat que els alcaldes de la zona de la Marina Alta estiguin units i que la Diputació d'Alacant fora realment una estructura per a poder pal·liar i limitar aquestes situacions invasives que té avui en dia el turisme. Realment el nostre poble, vull dir, la nostra comarca en aquest cas, té suficient habitatges per a fer que la gent que vulgui vindre, per a acollir que la gent que vulgui vindre tinga lloc on quedar-se. Però hauria de ser veritat que ja d'una volta per sempre hi hagueren lleis molt clares que limitaren aquesta destrucció del paisatge i del nostre medi ambient. Molt bona nit i que passeu bon cap de setmana.
Bé, i ara, com us he comentat en la presentació, volia llegir un petit article que va eixir al diario.es el dijous passat, dedicat als tallers, perquè parla d'una conferència, un acte que es va fer a València per l'any als tallers. I ho titula Els tallers més viu que mai. I parla de que Irene Mira i Jordi Oviedo presenten l'obra completa del poeta, una edició de que més que filològica és un treball a l'abast de tothom. Diu un resum de l'article, de l'acte que es va fer al Centre Octubre de Cultura Contemporània. Es va omplir de lectors, estudiosos i amants de l'obra de Vicent Andrés Tallers dijous passat. Poetes, editors, periodistes, acadèmics, joves, estudiants i molts lectors. Tots ells es van aplegar per a celebrar la presentació de l'obra completa del poeta de Burjassot, publicada per l'editorial 3 i 4, en una versió revisada a cura dels professors Jordi Oviedo i Irene Mira, dos grans especialistes en estelles. En primera fila del hall, hi havia els editors fundadors de 3 i 4, Eliseu Climent i Rosa Raga, la comissària de l'any Estellers a Catalunya, Àngels Gregori, els familiars del poeta i l'expresident de les Corts Valencianes, Enric Morera. Entre els assistents, a més, noms destacats de la poesia valenciana com el poeta Marc Granell o Jaume Pérez Montaner, autor de la primera versió de l'obra completa, també publicada per 3 i 4 i tancada l'any 1990. A l'escenari, tres cadires sota la reproducció de Javier Parra del mural inacabat de Josep Renau. El futur treballador del comunisme, un escenari que, d'alguna manera, trenava un diàleg entre la poesia i la nostra història com a poble, a través de dos murals col·lectius, un de versos i imatges poètiques i un altre d'imatges pictòriques. En aquests dos murals que han construït la nostra identitat, Estellers i Renau, es donaven la mà dijous passat. De molt més enllà arribaven i ressonaven en la memòria els versos d'Ausias Marc, mestre referent d'Estellers, i des d'algun lloc perdut la mirada de Joan Fuster, seguia sobrevolant el nostre present. I tot això perquè Estellers ens convoca avui i ens convocarà sempre, com va ressaltar des de la llibreria Fanset Eva Gisbert en la presentació de l'acte. Quan em pregunten quin és l'autor més venut, sempre dic Estellers. I és així, gràcies a vosaltres. Volien silenciar-lo en referència a la negativa del govern valencià a declarar oficialment l'any Estellers. I està més viu que mai. De fet, la presència dels seus versos es respirava fondament en aquest acte, que, com va subratllar Jan Brugueras, editor de 3 i 4, anava més enllà de l'any Estellers. El que avui presentem i celebrem és el resultat de molts anys de treball. Tot arrenca fa 50 anys, amb el seu inici, el 1972, quan tot just feia 4 anys del naixement de 3 i 4 i el poeta en tenia 48. I l'editorial va començar a publicar la primera obra completa amb el primer volum, Recomane Tenebres, prologat per Joan Fuster. 10 volums després, en 1990, es publicava Sonata d'Isabel, amb un epíleg de Pérez Montaner. Més a l'abast, més connectats i més ordenats, aquest aplec de poemaris, m'agrada la idea d'aplec de recollir i ordenar, destacar el professor Jordi Oviedo. És el resultat d'una obra completa, ara revisada, que comença a publicar 3 i 4 el 2014. Dos d'aquests volums que ara veuen la llum són els llibres 10 i 11, acabats d'eixir d'impremta. Però també el llibre 9, que és el primer del mural del País Valencià. Per completar-ho, tal com anuncia Brugueras, a final d'any eixirà el volum 12, el qual tancarà el cicle dels 4 volums del mural. I l'any vinent es publicarà el volum 13, que plegarà tota mena de textos d'Estellers, com ara proses, memòries, obres de teatre o pròlegs, introduccions. Jorge Luis Borges deia que publicava perquè en algun moment havia de deixar de revisar i reescriure els textos. I així és. En realitat, una obra literària no està mai acabada, en el sentit que sempre hi queden detalls, matisos, dubtes, i sobretot quan parlem d'un llegat poètic d'una magnitud com la de l'obra d'Estellers. Per això té tant d'insentit el treball de revisió que han fet Irene Mira i Jordi Oviedo, una experiència que tots dos van compartir amb els assistents amb una posada en escena dinàmica i íntima al mateix temps i un to divulgatiu alhora que erudit, tot deixant clar que no havien volgut fer-ne una edició filològica, sinó un treball a l'abast de tothom. Fruit d'aquest esforç, treball i passió, tenim a l'abast una obra revisada i ordenada que possibilita la lectura a qualsevol lector, però que alhora obri també camí als investigadors que desitgen continuar aprofundint en el poeta. La vesprada literària fou doblement bonica i emotiva amb els acords de la guitarra i la veu poderosa, delicada i plena de modulacions de Borja Penalba, qui va començar a musicar la poesia d'Estellers el 1996. En un moment de l'acte, Mira i Oviedo van cedir l'escenari al músic valencià, qui també s'encarregà d'arrodonir i acomiadar la nit. De fet, un dels instants més emotius de la vesprada fou quan començà a sonar M'aclame a tu, amb ell, Penalba, Ovidi Montllor i Estellers ompliren l'espai i la memòria. Als acords finals es posà la versió radiant i trencadora del poema d'Estellers No puc dir el teu nom, plena de força i ritme, una versió que feu junt amb Tomàs de los Santos fa uns anys. Amb aquests versos tancava Penalba l'acte. I una pàtria lliure, lluminosa i alta. No puc dir el teu nom. Fins així una mica el resum de l'acte que es va fer el dijous passat al Centre Octubre a València. Ja us vam dir que nosaltres sí que volem celebrar i recordar el centenari de naixement d'Estellers, l'any Estellers, i a part d'aquest article i el recordatori d'aquest acte, a continuació escoltarem una cançó que explica una mica d'Estellers, una cançó molt bonica, que la canta Dani Miquel, Josep Alcover, Anna Franco, i que ho titulen La cançó de l'Estellers, i és un homenatge al gran poeta. Escoltem-la.
Ahí va! per la vida lliure com un ocell. Guardava les butxaques versos de caramel, parlava de la terra i també dels estels.
I tenia el forn encès i la clau de tots els pans. Dibuixava amb dos paraules l'alegria del carrer.
Així em pariren, així estic, i com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la figuera i la parra i la flor del taronger i de la rosa de paper. Va ser un mestre que estimava el país, amb la seua poesia ens despertava d'un crit. Ens feu sentir-nos poble, viure prop del desig, somiar que era possible pessigar-lo amb els dits.
I tenia el forn encès i la roba en el terrat, amb dos pinces es tenia els revolcons dels dos amants.
Així el parirem, així el tenim, i com que passen certes coses, així les cante, així les dic. Vinga! La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la figuera i la parra i la flor del taronger i de la rosa de paper. Sabeu qui és? Sabeu qui és? Sabeu qui és? Sabeu qui és? I Sant Andrés Esteller! La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la figuera i la parra i la flor del taronger i de la rosa.
Doncs res, amb aquesta cançó homenatge a Vicent Andrés Estellers ens acomiadem de tots vosaltres. Esperem que us hagi agradat el programa. Sabeu que sempre intentem millorar i donar informació i notícies que molts mitjans no diuen i altres callen. Nosaltres sempre estem al peu del canó. Així que no us dic fins la setmana que ve, perquè la setmana que ve és dijous, primer dijous de mes, hi ha el ple en directe, doncs us emplacem a l'altre dijous, el segon dijous de mes, que tornarem a estar amb vosaltres amb la mosca. Sigueu feliços, mengeu anissos i visca la República.
Mor i amor quan plou i quan fa sol. Amor quan és de dia i és de nit. I a la taula i al llit, al primer crit. L'amor que és una pena i un consol. Un desembre plujós i abril florit. Atrepit en ardit i decidir. Plou i plou en finíssimes agulles. Plou i plou en la brosa o el terrat. sud.